més mobilitzats en contra...
Ara, bé, això no ho sabem, eh? Si no ens pregunten, no ho sabrem, diguem-ne.
Hi ha una enquesta que diu que estan a favor, el 73%. Bueno, no ho sabem.
Aquesta de 1.500 persones.
Per tant, com que tu necessites anar al Comitè Olímpic Internacional i explicar que aquí tots estem a la una, i resulta que no només no hi ha unitat o consens a Catalunya, no hi ha consens al Pirineu... Pirineu hi ha una mica més de consens perquè estan a favor, però tots aquests que demanen stop als jocs, o sigui, també compten, diguem, no? Però és que després hi ha tot l'embolic aquest amb l'Aragó, i tot plegat això ho va liderar a Espanya, com deia l'Enric Sierra, i per tant tot això és un desastre, això no hi ha enlloc, i jo crec que no haurien de perdre més temps, jo demanaria que... Aviam, jo sóc partidari, eh? Jo sóc partidari només per la possibilitat de que arreglin la R3. Crec que la R3 té un problema tremendo, perquè s'ha de fer la doble via, i la doble via, on és més complicat, és fer-la entre Mollet i Granollers, que és el que ens fot els de la Garriga. Perquè el dia que això tingui una doble via, això serà un metro regional, com és el que hi ha a París, i llavors això canviarà absolutament l'estructura del país. Perquè llavors jo sí que podria viure sempre a la Garriga i no hauria d'estar pujant, baixant, no sé què m'entens. Perquè el metro és una cosa, el tren aquest, diu, és que hi ha 3 hores d'aquí a la Molina. És mentida. Hi ha 3 hores el dia que va bé, que és un de cada 4. Per tant, no es faran els jocs, el referèndum no té cap sentit, i no, tampoc no té massa... És a dir, com que el referèndum no té sentit, llavors tot el que diguis que si vota aquest, si vota l'altre, encara té menys sentit. Dius, no, que voti tot Catalunya. Bueno, si vota tot Catalunya, els del Pirineu, que no cal que votin, perquè els 4 que votin de l'Hospitalet els hi hauran fotut.
Sí, però jo per això no volia plantejar el debat tan en gran. És a dir... Aquí sempre s'ha dit que al territori se li ha de donar veu, no? I llavors, partint d'aquesta premissa, clar, jo el que us qüestionava és si té sentit donar-li veu escapçant-lo d'aquesta manera. És a dir, escapçant-lo en el sentit de dir, hi ha aquestes 3 comarques,
però,
de les quals, com
sí,
aquí, n'hi ha dues,
si
que
mirar,
no, ja ho sé, no, que, clar, la densitat
territorial...
Però si tu
vas a mirar, no, llavors hem de fer un referèndum que votin els catalans, els aragonesos i potser els navarresos. I la comunitat de treball dels Pirineus, que també hi ha els francesos, també podien intervenir. I per què no els esportistes que han de venir als Jocs Olímpics?
Pues que ells decideixin... Perquè el gremi d'hostaleria.
És que no té cap sentit. És a dir, qui ha fet
no,
un
sí
referèndum
sobre
Jocs Olímpics?
No, sí que té sentit en el territori.
Olímpics? Aquí no es va fer, però s'ha fet en algun lloc.
Sí.
Sí?
I han perdut. O sigui, a Noruega van fer un referèndum i van dir que no volien els Jocs Olímpics. És que aquí plora la criatura. A la majoria de llocs on s'han fet referèndums per Jocs Olímpics s'han perdut.
Bueno, clar, perquè, perdona, això va passar
no,
ja...
Hi ha un problema, no, amb els Jocs Olímpics?
Hi ha moments en què quan tu veus que la cosa... Perdona, i el Brexit? El Brexit va guanyar el Brexit, però el Brexit era un no a Europa,
No hi ha d'haver mai por a consultar la gent.
És a dir, però plantejar un referèndum sobre uns Jocs Olímpics, a mi em sembla, és que tan cutre, i a més, és que ho fan per no cremar-se, per no agafar-se els dits. Diuen, no, ho aprovem els Jocs Olímpics perquè ho ha demanat la gent, perquè el poble ho ha decidit. És d'una manca d'alçada. És d'una...
O sigui, donar la veu a la gent,
sí,
tu consideres
que
és una manca
d'alçada. D'aquesta manera és un acte de covardia. És un acte de covardia. No els defensis, Eva Pomares. Els pots defensar amb altres coses, però no amb això, home.
A veure, Eva.
No s'ho mereixen.
Home, jo dono la meva opinió igual que tu, doncs la teva.
A veure, Eva, vinga, va.
No, a mi em sembla que és una mostra positiva de democràcia i d'aprofundiment de la democràcia donar la veu als afectats en qüestions... clau o transcendentals. Ara fa 4 dies es va fer una consulta a Sant Carles de la Ràpita, promoguda pel govern local sobre el canvi de nom. Com sabeu, es va perdre. Es va perdre per la mínima, però es va perdre.
I s'ha imposat.
És un cas estrany. S'ha votat.
I van defensar a Tortosa el monument aquell franquista, sí, també.
A veure,
és que, com deia també Josep Borrell... Els referèndums les carga el diable.
Avui no està
l'estudi, Aviam, t'hauré de fer pujar al final, Eva, perquè si no això és ingovernable.
Al final
és ingovernable.
Mira, és un tema de
comunicació. Al final i al principi, jo pots venir quan vulguis, eh?
Jo estaria encantada, però mira, ja que parlem de comunicacions, cada terra fa la seva guerra, eh? És a dir, 100 quilòmetres, per fer 100 quilòmetres t'estigues 2 hores i mitja transport privat, perquè en transport públic no n'hi ha.
Clar, llavors m'heu de posar fàcil. Que ho fem
hem de fer uns Jocs Olímpics a Montblanc, vull dir, no hi ha més.
D'hivern.
No, si dius
la discussió de fons amb aquests jocs, crec que és aquesta. Va, aviam, Eva, va, ho hem tallat tant que ja no sé on érem. Això, a la bondat o no de preguntar o no preguntar.
És que a mi em sembla indiscutible que la bondat, que hi ha bondat només, és a dir, tu ho poses, que no vol dir que després hagis de cenyir-te exactament a tot, que el condiciona totalment el projecte. Però si tu vas a posar a tirar endavant un esdeveniment que, a més, és que realment sí que té una gent que el defensa en el territori, però hi ha altra gent que no, que vol aquests diners, no només els vol per fer infraestructures perquè la gent pugi legítimament a omplir les segones residències de cap de setmana, sinó que vol un altre model econòmic pel Pirineu, perquè, a més, els Jocs Olímpics, al final tots aquí estem parlant de diners, perquè d'olimpisme i d'esport encara no he sentit ni una sola veu, ni en aquesta taula ni en altres. Per tant, sí que estem parlant que és una excusa per invertir no sé quants milions en túnels, en carreteres, i hi ha gent que els túnels i les carreteres sí, però també volen altres, repartir-ho de manera més horitzontal, en altres projectes que fixin gent en el territori. I per tant, com que té una contestació en el territori i en altres sectors del país, a mi em sembla absolutament magnífic que el govern pregunti. Dit això, ja ho he comentat abans, crec que ens falta informació sobre aquest projecte. I ens en falta a tota la societat catalana, i això sí que és responsabilitat del govern donar-la.
Enric.
Jo em ratifico de que els governs estan per governar i per prendre decisions, perquè si ho hem de consultar tot, consultem tot. Per exemple, l'ampliació de l'aeroport és una de les infraestructures, si no la principal infraestructura bàsica de Catalunya, l'aeroport de Barcelona. I resulta que ens creiem, o ens volem creure, que la població de Catalunya està en contra de l'ampliació de l'aeroport, perquè resulta que, com que els qui estan en contra fan més soroll, ens pensem, ens erigim, com la democràcia, llavors la fem a la búlgara. No, com que hi han hagut 3.500 persones manifestant-se al Paral·lel o al carrer Tarragona, doncs Catalunya no vol l'ampliació de l'aeroport. I llavors fas enquestes i dius que no està tan clar. Per què es pren la decisió de dir que no a l'ampliació de l'aeroport? Que, per mi, suposa un salt qualitatiu econòmicament del PIB, d'oportunitat econòmica, etcètera, etcètera. I que, a més, es pot fer d'una manera que no sigui tan invasiva com s'explicava. Bé, doncs aquí hem pres la decisió de dir que no. I no hem consultat. O sigui, aquí no val allò de que, ui, la democràcia, ui, que el poble opini. No, aquí no val. En canvi, sí que val amb el tema dels Jocs Olímpics. Per què? Perquè com que tu ja tens dubtes i ja no t'agrada o no vols que sigui el COE, el Comitè Olímpic Espanyol, qui vagi a representar-te a tu i a dir que ets una candidatura espanyola, doncs no hi vols anar. Encara que això sigui una grandíssima oportunitat, torno a dir, per un territori oblidat, maltractat, menystingut, durant la democràcia i abans de la democràcia, per culpa de Madrid i per culpa nostra. Tinguem-ho clar, perquè hi ha infraestructures que sí, com la R3, depenen de l'Estat, però hi ha d'altres que han depengut o depenen de Catalunya i no s'ha volgut fer, no s'han volgut abordar. Perquè hi ha hagut altres prioritats, ja. Vale? I governar és això. Però ara no diguin que, no, és que clar, el territori està abandonat perquè resulta que, no, escolti, vostè també té responsabilitat en aquest territori, vostè té la responsabilitat també en el territori de fer un monocultiu en relació a la neu, perquè la principal, si no l'única, accionista
de les estacions d'esquí és la Generalitat de Catalunya. Qui està fent el monocultiu del turisme de neu? La Generalitat de Catalunya, perquè és la que manté les estacions d'esquí.
De fet, no em vull equivocar, Enric, però crec que les úniques estacions de tot el Pirineu català que no són de la Generalitat són Masella, que és privada, Port del Comte i Baqueira Baret.
Exacte.
I la resta, el qui impulsa el monocultiu de la neu és la Generalitat de Catalunya. Doncs aleshores, diguem les coses clares i no tenim una alternativa. A dia d'avui no hi ha una alternativa a les comarques del Pirineu d'impuls econòmic. No n'hi ha.
I construir
una alternativa costa anys. I bueno, fem-ho.
De fet, hi ha una qüestió d'aquesta consulta, jo aquest matí ho plantejava, no? Jo crec que, quan tu deixes fora aquestes comarques, diguem-ne, ja hem parlat, no hi vull tornar-hi si se'ls ha de preguntar o no, d'entrada, com a govern, corres un risc, diguem-ne, que és cultivar la imatge que no vols que votin per por que et votin que no. Que jo crec que això, en qualsevol consulta, és bastant terrible, sí, diguem-ne, no? I en un país en què va passar tot el que va passar amb l'1 d'octubre i que vam estar treballant tots i que el missatge era que el no s'havia de mobilitzar, havia de votar, i que només una gran participació del no legitimia el sí, d'entrada, quan treus aquestes dues comarques, si comença a córrer l'ombra, diguem-ne, de que no votin no fos cas que votessin que no, tens un problema, però després també hi ha una qüestió d'ordenament intern d'aquesta pregunta, perquè estem parlant la vegueria de l'Alt Aran-Pirineu, de l'Aran i l'Alt Pirineu, perdoneu, estem parlant de comarques que inclouen la Vall d'Aran, que inclouen els dos Pallars, que inclouen l'Alt Urgell, que són comarques on hi ha molta gent jove que per buscar-se la vida han marxat a viure a Barcelona i la seva àrea metropolitana, ja estan avui empadronats aquí, però que si els hi preguntes són pallaresos, són aranesos i són de l'Alt Urgell, la meva pregunta és, aquesta gent tindran dret a votar?
No,
són barcelonins. No, pregunto, si no estan empadronats aquí. Hi ha la Cerdanya, que hem explicat durant molt de temps que el preu del mercat immobiliari està expulsant a molts cerdans que no hi poden viure i se'n van a viure al Berguedà. Aquests cerdans que viuen al Berguedà i estan empadronats al Berguedà podran decidir sobre la seva comarca.
La meva filla petita és barcelonista i barcelonina i barcelonista. I a més, i més coses que no diré. Ella viu a París i ella no pot votar a l'alcaldessa Colau. Ha de votar a la Anne Hidalgo. És així.
Sí, sí. Però per l'UOL el govern va fer un esforç.
Ella no pot
si
decidir
pogut, hauria pogut votar,
qui ja governa la ciutat on ella va néixer, on va i ve, d'on té la família, on se sent. No, ella ha de votar a París, per l'alcaldia de París. Però això és així, noi.
A veure, l'Eva, no sé, has dit alguna cosa, Eva, però no ho
he entès. Jo volia dir dues coses que s'han apuntat una mica. És a dir, a la Vall d'Aran hi ha unes 7.300 persones empadronades. Va?
Sí,
o sigui,
sí.
Quan estem parlant...
63.000, diu que tot el cens són 63.000.
No, jo parlo de la Vall d'Aran, empadronats. No arriben als 8.000 habitants. No dic els que resideixen, dic la gent que
està empadronada. Sí, els que consten, sí.
Clar, per exemple, quan parlem de tota l'arquitectura, que a mi em sembla estupenda i segurament millorable, i no la discuteixo, del govern d'Aran, és a dir, a causa de les seves especificitats històriques i culturals, estem parlant d'això. Estem donant capacitat de govern, pressupostos públics, impuls a una població de 7.000-8.000 persones, amb tots els drets, i no ho discuteixo. Per tant, és una qüestió de donar la veu a la gent que viu tot l'any allà, perquè si no entrem en un debat de dir, escolta'm, jo tinc una segona residència.
No, però jo no t'entro en la segona residència. No t'entro en la segona residència. Jo parlo de la gent jove que és aranès, aranesa, pallarès o pallaresa...
Però si viu a l'Eixample de Barcelona...
Sí, home, sí, i que se'n sent, però que per una qüestió... Sí, però saps que territorialment... ho dic perquè jo més conec aquelles... Hi ha molta gent, diguem-ne, que no han deixat de sentir-se d'allà i que tenen molt clar que la seva vida i el seu futur serà allà, però que ara, per una qüestió laboral, han de viure aquí.
Però
et pregunto... És a dir, tenint en compte... Sempre faig el plantejament... tenint en compte que una inversió com els Jocs Olímpics et deixa un llegat que és a llarg termini, que tenim l'exemple de Barcelona, no? I aleshores, segurament, quan tu consultes el territori, has de tenir aquesta visió a llarg termini, perquè fins i tot també en el no, i vam ser en aquest programa, quan hi ha gent que diu no vull les infraestructures que deixaran els Jocs Olímpics perquè després quedaran obsoletes, és perquè a tot se li fa la visió a llarg termini, diguem-ne, no?
Sí, Pau, però quan tu fas una aposta per viure en un lloc, mira, jo he viscut molts anys fora i estava empadronada a Barcelona, i clar, jo no podia votar a les eleccions del meu poble, que sempre he considerat el meu poble, fins que he tornat i m'he empadronat. Sí. És a dir, quan tu fas una aposta ara... per un territori sí. i fas una aposta vital per aquest territori, doncs és lògic que tinguis uns drets i unes obligacions i també una visió del que vols que sigui aquest territori. Sí?
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, la decisió, com a la filla del Barreta, no pot estar presa des de París, perquè París ha de votar a París i té dret a votar a París, però no té dret a votar a Barcelona.
Però els partits de govern van organitzar l'UO i l'UO es va decidir que els que vivien fora sí que podien participar, eh?
Perdona, la meva filla sí que pot votar a les generals
però em refereixo que quan tu fas una consulta ets tu qui marca les condicions de qui pot votar o qui no.
Pregunta'ls-hi als republicans americans.
En l'exemple que esteu posant i que t'ho expliques també, Eva, no és una consulta que tu pots marcar les normes, perquè les normes et venen marcades. Per això, quan tu t'has empadronat en un lloc no pots viure a l'altre, però aquí aquesta consulta, tal com s'hauria d'organitzar, ets tu qui decideix qui hi pot participar i qui no hi pot participar.
Jo sincerament crec que hi ha de participar la gent que viu...
Aquesta és la pregunta que us feia.
Extrapoladament seria, per exemple, a Barcelona, capital, s'estan prenent tota una sèrie d'accions que afecten directíssimament a 500.000 persones que no són de Barcelona, que són a les que entren i surten. Vale? 500.000 vehicles que entren i surten.
De fet, és els que més perjudiquen.
I que no estan empadronats a Barcelona. Llavors, se'ls hauria de preguntar, no? Què n'opinen de que els hi facin la vida més impossible? O impossible del tot? Doncs no es fa aquesta consulta. Llavors, Barcelona vota al municipi de Barcelona. No hi ha un alcalde metropolità, com per exemple hi ha a Londres, no? Doncs aquí no. Bueno, doncs escolti, el sistema està muntat així. Jo crec que d'alguna manera has d'ordenar-ho. És veritat que després, és el que jo deia, els Jocs Olímpics d'hivern, si s'acaben fent, jo cada vegada estic més a favor del Jordi Barbeta, que això no es farà, però perquè això descarrilarà. Però això afectarà tot Catalunya. El Montsià, on no hi aneu i no rebran res, com sempre, per variar, pobrets, doncs també hauria de tenir una opinió i també tindrà un benefici, encara que sigui d'imatge.
No, però potser vol votar, perquè diu no, que si fan els Jocs Olímpics els diners se'n van cap allà i a mi no em faran la infraestructura clar, que jo necessito.
Clar. Llavors això... També... Exacte. Per tant, bueno, escolta...
Per exemple, jo... A Barcelona estan fent la bestiesa aquesta de posar el tramvia, que és una cosa que no serveix per res, només pels turistes, no pots anar a treballar amb el tramvia perquè va molt lent. No en val molts diners, li treu espai als cotxes, has de fer una inversió de catenàries, de vies, que és el colmo del... El culmo de l'obsolescència mental, des del meu punt de vista, bueno, pues això, que votin els del barri quan te posen el tramvia, o a tots, jo vull un referèndum sobre el tramvia.
No, val una pasta, eh?
Posats a discutir...
No és la primera vegada que
tu sents... Si hem de discutir,
que tot es pot preguntar. Hi va haver un alcalde a Barcelona que va fer un referèndum.
Va fer un referèndum
sobre el tramvia.
Sobre la Diagonal.
I va deixar de ser alcalde.
Va deixar alcalde.
I va acabar deixant de ser.
Perdona. I quanta gent va votar?
Poquíssima.
Va votar el Sierra, que és més de...
Poquíssima. Va ser un desastre, però majúscul.
Clar, per què? Perquè tots els van a votar, tots els que li tenien ganes, el pobre de l'Areu.
Efectivament.
Que no era amb el tio, l'Areu.
Aquesta és la clau. O sigui, aquests del Solsonès, del Berguedà, del Ripollès, el Ripollès poder, però Solsonès i Berguedà, si tu obres una consulta sobre els jocs, aquí hi haurà un vot en clau de rebot... per altres coses. Ara, sabes què?
Com el Brexit?
No, i per tant,
es desvirtuarà el fet de pel qual estàs demanant a votar. És efectivament lo del tramvia de la Diagonal. Van votar 3.000 i pico, rebotadíssims. Van votar rebotadíssims, però no pel projecte, que ni coneixien. És que va guanyar l'opció de ni xitxa ni limonà. És a dir, hi havia tres opcions, eh? Una de nomenament i una altra, i la tercera que era ni una ni l'altra. Va guanyar aquesta. I perquè va votar la gent contra el govern. És el que passa una mica a França en les primeres voltes. Les primeres voltes la gent vota a partits raríssims i tal, perquè és un vot protesta que a vegades fot sustos perquè classifica a finalista algun partit raro.
Te recordaràs que en el referèndum de l'OTAN va votar contra el PP. I Convergència tampoc no va votar a favor, perquè anaven contra el Felipe.
Vinga, a veure, l'Eva, per tancar el tema.
No, només dic que, a veure, el Solsonès, precisament, i a part del Comte, al nord de la comarca, Sant Llorenç de Morunys, a sota, com tothom sap, però és que no és una comarca pirinenca. És a dir, és una comarca que pertany al Prepirineu, i per tant entenc que potser seria més el cas del Ripollès, seria potser una altra qüestió, però ni el Berguedà, o sigui, l'Alt Berguedà, d'acord. Però els nords de la comarca, i de manera molt puntual, pertanyen al que seria la dinàmica pirinenca, i crec que aquests Jocs Olímpics, bàsicament, pel que poc que sabem, estaran situats en els Pallars i l'Aran, i per tant té tot el sentit del món que la consulta sigui allà i no sigui en comarques prepirinenques, perquè si no també atrem, que és Pallars i Jussà, discutim. Per aquí jo necessito i és Tremp, però és que Tremp és el Prepirineu. Per què no? I a posats, que vagin baixant cap aquí, que al final sí que els farem amb l'Anna dels Olímpics.
No sé si la candidatura prosperarà, però vaja, el debat és interessant, eh? Aquesta setmana l'haurem de mantenir. Entre altres coses, perquè ara jo ho diré i acabaré la tertúlia, perquè no tenim més temps. Però, vaja, us veig a tots molt convençuts que la candidatura no prosperarà, que jo també. Però també us diré que aquesta discussió d'aquesta candidatura que ja és morta fa anys i panys que s'arrossega, i cada vegada que es diu que Catalunya front Jocs Olímpics d'hivern, surt a l'Aragó i jaca i tot plegat, i l'hem enterrat no sé quants cops, i divendres encara es tornaran
encara queden dues qüestions.
Encara es tornaran a veure els presidents.
Una, que no hi hagi Déu, que això és una de les coses que es diu.
Escolta, però els Jocs Olímpics de Xina comencen d'aquí 10 dies i l'única cosa blanca que veuràs serà la pista. Però tota la resta és més pelat.
Són xinos, és diferent. Són xinos i són comunistes d'aquests d'ara, no?
Ai, senyor, anava a dir,
no es faran, però si es fan, jo crec que la possibilitat que es facin és que ningú més els vulgui fer.
Ai, senyor.
Quedaran pendents. El Pirineu necessitarà moltes coses, seguiran des de moltes coses, tant si es fan com si no es fan aquests Jocs Olímpics. I no només el Pirineu, la Terra Alta, les Garrigues, el Priorat, és dir, sisplau.
Si es fa amb el model que s'està plantejant...
Ens hem de pensar el país d'una altra manera.
Si es fa amb el model que s'està plantejant, serà el nou model d'organització d'uns Jocs de cara al futur. És a dir, amb moltes subseus i no concentrat en un sol lloc per no haver de fer grans infraestructures i gran despesa.
Va, d'aquí 7 minuts arribarem al punt de 11:15. M'heu deixat exhaust, entre tots tres, però vaja, us ho agraeixo. No recordava un debat tan viu sobre un tema que estava mort.
La Pomares parla al 70%.
Des de feia molt temps.
El Sierra, el 25% i el 5%.
Si vols tornar un altre dia, Barbeta, que farem crono a partir d'ara, com els debats electorals. Us tindrem el cronòmetre perquè ningú...
Hòstia, se't acabarà la pila. Quan parla la Pomares, se't acabarà la pila.
Sí. Si només fos ella, aniria sobrat de piles, companys. Una abraçada molt forta a tots tres.
Una abraçada.
Que vagi molt bé.
Eva, no t'ho preguis malament, eh?
No, i ara?
És carinyós, tot això és carinyós.
Igualment.
Va, sisplau, deixem-ho, que paro el crono. El paro aquí. Pausa per la publicitat i seguim en directe al matí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 13:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància,
amb Ignasi Miranda.
Els professionals en futur es formen a Blanquerna. Acompanya el teu fill a les sessions informatives i descobriu els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Parla amb els professors, coneix les instal·lacions i pregunta. Dijous 3 a les 6 de la tarda a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida. Perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Quin dia! Mare meva, com anem d'energia tots plegats. Mercè Raga, bon
com
dia.
Com estàs, Pol Marçà? Bon dia.
Em deia que m'han deixat exhausta.
Perquè la tertúlia ha estat contundent, no?
Ha estat aquí 50 minuts amb els Jocs Olímpics i al final em diuen el tema està mort. No havia tingut mai un debat tan viu sobre un tema que era mort. Olga Vallejo, bon dia.
Bon dia.
Com anem? Va. Bé. A veure... A partir d'ara, què?
Mira, doncs avui tenim les poc més de 3 hores de programa, molt farcides, de Part Magazine, Pol. Donarem les 5 claus per escriure un llibre. Tu has escrit... Sí, tu tens un llibre.
Ojalà
sí.
M'haguessin donat les 5 claus, ho hauria fet més ràpid.
Mira, doncs pel segon. Parlarem avui de la repoblació dels pobles, dels arxius que hi ha flotant pels núvols, dels Premis Gaudí, que hi vam conèixer les nominacions, i d'una llet 100% catalana. Què us sembla? Caldrà també, això sí, anar agafant aire i una bona manera és amb la música, que tant t'agrada. Avui, si et sembla, podem definir-ho així, un temasso en català normatiu, sí, i un clàssic és David Bowie, en què ens explica aquella sensació que a vegades no tenim de que tot ens surt bé, com un dia com avui, no, Pol?
Sí,
que sí?
Avui sí.
Va, herois.
Torno difícil, a venir disposada a arrasar. Un ocellet ens ha dit que de jove duies melena i escoltaves rock dur. Et porto la teva versió de Motorhead.
T'he de dir que és una grandiosa versió.
Sí. Ja està tot dit, jo ja no cal que parli.
Jo només ho dic, que és una gran versió.
I ara què fem?
No, t'ho prova-ho.
Coneixer la perdedora.
Va, estic d'acord, no està malament. Però és que amb la versió que et porto jo, en castellà, Pol, sí, et quedaràs paralitzat i ho faràs permanentment. Saps per què?
No.
Perquè el títol de la versió és Paràlisis Permanente. No, perdona, aquest és el títol del grup. I que va fer aquesta versió dels Héroes, que és imbatible.
A veure.
Va. Què? Quan et fas així amb el cap, que
greu,
no tinc res a fer, no?
No, em sap molt greu. No, no, tu. Vull dir, com paràlisis permanente.
Paràlisis permanente.
Permanente, sí. Contra Motorhead no té res,
no té res a fer. Res a fer. Algun dia em donaràs a mi la versió?
Sí, però no sé, parla amb qui et faci els guions.
Quan te la mereixis, Mercè,
quan te la mereixis. Te la tu. Jo he d'intentar ser equànime.
Bé,
i pel avui, avui t'ho perdono. I pel bé de tothom, Motorhead.
Vinga, va.
Va, que vagi molt bé el programa. Fins demà a les 8.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal, com esteu? Salutacions de nou a l'antena de Ràdio Estel. Avui és ja dimecres, passa el temps volant, 26 de gener d'aquest 2022, dia de la duana i d'Austràlia. Djokovic, programa 92... a la part magazín del matí a Ràdio Estel. Salutació especial a la Carla Vall, avui advocada del fotoperiodista Jordi Borràs, després d'aconseguir que el policia que va agredir a Borràs en un acte polític hagi acceptat aquest policia que va cometre l'agressió per motius ideològics i ha retirat finalment l'acusació contra el fotoperiodista que estava acusat, recordeu, el qual haurà d'indemnitzar amb 7.000 euros. Tot preparat avui per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:15 a la part magazín del matí a Ràdio Estel, a la producció en David García i en Galdric Pelagrí, al món virtual, l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Avui a les 11 volem descobrir un altre punt de vista, concretament el de l'escriptora i professora Carla Gràcia. Acabarem el primer mes de l'any i ens han agafat, podríem dir, unes ganes incontrolables de començar a escriure alguna cosa que no siguin guions, com per exemple un llibre. Doncs avui la Carla Gràcia ens donarà aquelles claus per perdre una mica, no sé si us ha passat, aquesta síndrome del foli en blanc. Avui també, per cert, volem saber quines són les cançons que poden arribar a representar Espanya al Festival d'Eurovisió, i és que avui se celebra aquest pas previ al Benidorm Fest per triar la cançó majúscules. Farem un repàs de les millors posicionades. A 11:45 volem parlar de la vida al poble, de la situació d'alguns micropobles de la geografia catalana i d'una plataforma per frenar precisament el despoblament de Catalunya. Es tracta de repoblem.cat. En parlarem amb Ton Lloret, impulsor de la iniciativa, entre altres convidats. I no us ha passat mai això d'estar al núvol? A mi sí. I si són els vostres arxius el que hi estan? Doncs quina és la millor manera de gestionar el núvol d'emmagatzematge? En Pau Font ens ho explicarà avui a les 12 a la Tecnopèdia. I ahir, per cert, va, que ja acabem, a l'Auditori de la Pedrera es van fer públiques les nominacions als Premis Gaudí. Les Leyes de la Frontera Mediterrània i 6 dies corrents dominen aquests premis del cinema en català. Justament, avui, amb sense paraules, no, amb poques paraules, la Judit Colell, directora del Grau de Comunicació Audiovisual de Blanquerna i presidenta de l'Acadèmia de Cinema en Català, amb ella farem una valoració i un repàs de les principals nominades. I, per cert, acaba de sortir al mercat una llet 100% catalana, concretament a la Plana de Vic, respectuosa amb el medi ambient i, a més, comercialitzada a un preu just, importantíssim per als ramaders. Terra i Tast és la marca. Avui la Marta Jarque hi posarà la lupa. I acabarem programa amb la Mercè Mondelo, amb la nostra àngel de les xarxes i amb la resolució de la freqüència madurada. Déu-n'hi-do. Així que, vinga, va, t'animem a passar el matí a Ràdio Estel.
Com comença la taula de redacció.
Dóna la sensació que cada dia són més llargs, no?, aquests sumaris. Vull dir, és com, mare meva, i tot això fa... De fet, ja ho hem anunciat, que avui el dia ve per ser dimecres.
Carregat.
Sí, sí. Ocidet com un gall d'indi.
Déu-n'hi-do, nois.
Tenim ganes d'explicar moltes coses.
Moltes, moltes.
Sobretot la Marta, sí, com... moltes coses.
Ja està.
Aquí hi ha un petit pic, que hem de resoldre, nois. No. Tu com estàs, David Serrano?
Jo bé, molt bé, molt bé, perfecte. Sí, 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 tot i les circumstàncies estic molt bé.
Ja ens ho explicaràs què ha passat. Marta Jarqui, tu també bé?
Bueno, sí, a veure, em sento una mica atacada constantment pel company, però a part d'això, no, que li sembla que a vegades, doncs, potser dic masses coses, o
escric
masses coses, o poso masses cançons...
Jo crec que hem de canviar el nom del programa.
Directament, i com li posem?
Sí, el matí de Marta Jarqui.
Sí?
Sí, home, sí.
A veure, jo vull la veu de si m'ho permeteu, de jutgessa. Qui és?
L'Olga és la que posa
Olga.
Ordre. Sí. Per
això, Olga, a veure...
Seny i ordre.
Qui té raó? Bon dia.
Cap dels dos. Està aquí distant. Ai.
Els dos tenen part de raó o cap dels
sí,
dos?
Sí, una mica de raó els dos i cap dels dos.
Tu com estàs, Olga?
Jo bé.
Sí?
Sí. Aquí quan arribem, que puja la persiana i ens entra més claror, encara que no faci sol, no? Ja és com una altra cosa.
Sí, és veritat, perquè estan aquí com molt apagats.
Sí,
no?
Sí. Aquestes...
Ara el sol m'impedeix veure el guió, per això.
Ah, també és veritat.
No et canviarem la cadira, llavors.
Espera't, mira, que entrec l'aigua.
Ara, era l'aigua.
Era la meva aigua. Jo ja començo a tenir calor, no és per res.
Sí. Em fa calor.
Molta.
Tu tens calor, Olga Vallejo?
Una mica.
Sí?
Sí.
Ens refredem una mica amb les notícies d'avui, o no?
Sí, se'ns pot glaçar, tot.
De tot, fins sí. Les idees.
També.
Vinga, anem. Va, aquella notícia que, com sempre, preguntem, que t'hagi tret la sort.
Doncs mira, tinc sort que no m'he assabentat fins aquest matí que Espanya empitjora en el rànquing de corrupció, perquè si ho hagués sabut ahir per la nit ja hagués dormit d'una altra manera. Veiem ara que, en general, la pandèmia s'ha fet servir com a excusa en moltes democràcies per retallar llibertats bàsiques. Mira, la sensació que jo he tingut quan ho he vist és ara, com que jo vaig llegint el guió, però veig el cap d'en David, la silueta, que va movent-se d'una banda a una altra, com dient, mare meva, cada cop pitjor. Doncs això, tal qual. Aquí, que ja tenim tirada per seguir totes les tendències menys recomanables, doncs, segons l'últim informe de Transparència Internacional, Espanya ha baixat dos llocs al rànquing sobre la percepció de la corrupció al sector públic, que tampoc és que estiguéssim molt ben posicionats, No us penseu que és que estàvem... La valoració va de 0 a 100.
Ah.
0 crec que és fatal, 100 sí. De meravella. Estem al 61.
Molt bé.
61?
Sí.
Encara.
A la Unió Europea, els menys corruptes són els nòrdics, repeteixen Dinamarca i Finlàndia, i ja fora de la Unió Europea, Nova Zelanda. Els que necessiten millorar i molt, a Europa, Bulgària, Hongria i Romania.
T'he llegit, val, molt
bé. Molt bé, malament
sí.
Tot.
No, fatal. Llavors, tu dius que són... Espanya està en el 67, no?
61.
61, val.
I el barem és de 0 a 100, va.
Sí, 61 de valoració.
Està sí. Consum,
no vol dir que estigui en el lloc la... 61.
No. Hauria d'anar a classes de repàs. És la puntuació.
És el nostre sufi.
Però necessita millorar.
Ara és on necessita millorar, que hi ha aquest...
Clarament.
Qui diu... Jo no sé ni llegir. Qui deu seguir amoïnat avui és... Perdó, Boris Johnson.
Ai. Sí, que potser ell està tan tranquil, perquè ja sabem que en Boris té una percepció de la realitat una mica particular, però tornem a veure'l per tot arreu, perquè Scotland Yard investiga el Partygate. No el Marty Party, el Partygate. Ja sabeu, aquestes trobades de més de 10 amb esperit festiu, tot i que Boris Johnson sovint pensava que eren reunions de feina o gent que passava per allà. Això sí, totes aquestes trobades en plena pandèmia. Scotland Yard investigarà algunes de les 17 trobades no ha participat Johnson. Fins ara 17. Potser li surt alguna nova. El que hauran de determinar és si el primer ministre va trencar les restriccions imposades a tota la població. Que d'entrada i sense investigar gaire, sembla que ja sabem la resposta.
Tinta que sí. En canvi, qui deu estar especialment tranquil, Olga, avui és el fotoperiodista, ho explicàvem, en Jordi Borràs.
Exactament. Borràs ha estat 3 anys i mig imputat per haver participat suposadament en una baralla. El punt de partida se situa el juliol de 2018, quan Borràs cobria la presentació de la Crida Nacional per la República. Allà estava un policia nacional que el va agredir amb cops de puny al cap i a la cara. Ahir l'agressor, com tu deies, va admetre que ho va fer per motius ideològics i va acceptar la condemna d'un any de presó i una indemnització de 7.000 euros.
Déu-n'hi-do, què t'ha sorprès avui?
Doncs saber que la mesa del Parlament, a proposta de la presidenta Laura Borràs, suprimirà l'article que regula les llicències d'edat als funcionaris de la cambra sense esperar la negociació amb el personal. No us sobta que sembli que una cosa es resol tan ràpida, no?, aquest tema de les llicències per edat? no sé si és que... Et fa dubtar.
Hi ha algú al darrere?
O sigui, tanta eficiència em fa dubtar. Sobre
sí,
això, no? M'agrada la vinyeta d'en Ferreres a l'Ara. Veiem una senyora darrere un taulell on s'indica que allà gestionen les llicències per edat. I té al davant un munt de gent amb cara de pocs amics quan la senyora del taulell, sobretot, els diu no insisteixin, això s'ha acabat, algú ha parlat massa i hem sortit als diaris. Va ser l'Ara qui va destapar tot això de les llicències per edat el dilluns de la setmana passada. Per això deia quina rapidesa en la gestió. I una de les suposades extreballadores del Parlament que està allà pensant i dels meus assumptes qui se n'ocupa? Doncs aquest personatge diu el país no pot anar bé quan el mateix Parlament no respecta els drets dels seus treballadors.
Això en parlarem aquí al matí a Ràdio Estel. Una altra vinyeta que t'ha agradat.
Mira, la de la Flavita Banana al País. El personatge que apareix a la vinyeta és ella, se la reconeix.
O sigui, és la
dibuixant.
Val.
Sí, amb un paper en blanc al davant i comença a fer uns gargots, té la mà al cap així, es nota que està preocupada. I, a més, de deduir-ho, llegim que diu... ¿Qué empeño ponen los políticos en quitarnos los mejores chistes? I és que sovint diuen tantes bajanades que no hi ha acudit que pugui superar una vinyetista.
Què t'ha cridat l'atenció?
L'article que dediquen al País al jugador d'escacs Alexander Alekhine, un dels més novel·lescos i polèmics, segons el periodista Leoncho García, que és qui escriu l'article. A mi, la veritat és que se'm va despertar el cuquet de la tafaneria sobre els escacs després del campionat disputat pel noruec Magnus Larsen, el campió del món. Doncs bé, en parla d'aquest jugador rus-francès, l'Alekhine, el novel·lista Arthur Larrue al llibre La Diagonal Alekhine. I bé, he descobert un munt de coses d'aquest senyor que fins fa 5 minuts no sabia ni que existia.
Tipo què?
Doncs mira, que va viure 54 anys, que se'l van trobar mort assegut, fins i tot apareix la fotografia, amb el sopar al davant, havia menjat, i el taulell d'escacs al costat, a punt de començar una partida. La versió oficial és que va morir asfixiat per un tros de carn a la gola, però sembla ser que hi havia molta gent que el preferia mort que viu. Va morir als 54, però suposaven que moriria jove perquè bevia més del compte. De fet, jugava partides simultànies amb els ulls envenats o d'esquenes als taulells d'escacs, i sempre guanyava, i va perdre un títol per alcoholisme. Sembla ser que no va anar gaire fi a la partida.
No,
una vida digna de novel·la, i en té una, i també l'article així per començar a fer 5 cèntims.
Què t'ha agradat saber aquest dimecres?
Que l'alcaldessa Ada Colau ha anunciat una nova mesura de govern per garantir que les criatures de les famílies vulnerables tindran accés a les extraescolars. L'objectiu és arribar a 24.000 infants d'entre 3 i 16 anys, partint de la idea que les extraescolars són fonamentals per la igualtat d'oportunitats i tenen la intenció d'invertir-hi 23 milions en 2 anys.
Quina entrevista no ens podem perdre.
La contra de La Vanguardia. El destacat, he descobert que gairebé sempre és millor no parlar.
Ep.
Qui ho diu és Pablo Dors, fundador d'Amigos del Desierto i autor de la trilogia del Silencio. Sobre el silenci, doncs clar, a la ràdio ho tenim complicat, però fora de micro... Ho podem tenir en compte. El que assegura Dors és que amb el silenci rarament t'equivoques, clar, si no obres la boca, i en canvi amb la paraula t'equivoques sovint. També diu que la meditació ajuda a madurar en el silenci i la calma, i per qui tingui ganes de desaccelerar-se, que se llegeixi aquest article, que li resultarà molt inspiradora l'entrevista.
43 minuts que passen ara mateix de les 10, per tant, 2 minuts que ens manca per arribar a 3:15. Notícia que t'ha fet somriure.
Saber que el MENAC, tot i haver anunciat que el Ministeri de Cultura no els ha pagat des de 2012 8,5 milions que li corresponen, a la primavera arriba una nova exposició al museu. És la primera gran exposició a Barcelona de William Turner, un dels paisatgistes més importants del romanticisme. I coincidint amb aquesta exposició, també veurem un centenar d'obres amb una selecció dels fons del museu amb dibuixos de paisatges del segle XIX, d'artistes, sobretot catalans.
I estàs dient que fa 10 anys que el Ministeri de Cultura està endeutat, no?
Allò, es van despistar, pagar 30, 60, 90 dies, ja. 10 anys.
Mira, el Parlament triga una setmana a resoldre un tema i el Ministeri de Cultura necessita 10 anys i encara no l'ha resolt. No?
Això.
Dius que val la pena llegir alguna de les entrevistes que estan fent a Emma... Ai, com m'agrada, Thompson.
Ens encanta. L'actriu és una de les protagonistes de la pel·lícula Good Luck to You, Leo Grande, que s'ha presentat a Sundance. Ahir també parlàvem d'una altra pel·lícula espanyola presentada a Sundance, d'un documental. Doncs bé, sembla que Thompson, a la pel·lícula, que ja té 62 anys, apareix sense roba en un moment. Reconeix que ha estat tot un repte aparèixer despullada, i a mi el que m'interessa sobretot és el que explica a totes les entrevistes diverses sobre que no estem acostumats a veure en pantalla cossos sense tractar. I comparteixo plenament la seva opinió pel que fa a la cirurgia plàstica. Diu que li sembla estrany tallar una part de tu per posar-la a una altra banda i evitar que sembli el que realment està passant, que és envellir, i que tot això li sembla molt estrany. I creu que és una forma de psicosi col·lectiva.
Totalment d'acord, Thompson.
La imatge del dia.
Avui, David, ens portes una imatge... Ai. Entre repugnant i fastigosa...
Sí.
Sí? És així,
sí, sí, sí.
La
entre una cosa i una altra, i... sí. A veure, primer de tot hem de dir que creix la població, això està, és evident, baixen els recursos, més que res perquè cada vegada n'hi ha menys... Sí, anem a situar primer, perquè així agafat de sobte no s'entendria. Per tant, ens hem de posar en context. El que deia, cada vegada hi ha menys recursos per tanta gent i tot plegat ha tingut, té i tindrà un impacte mediambiental i, perquè ho dic, clar, us preguntaré, per què ho dius tot això? Doncs perquè hi ha un evident desequilibri ecològic, senyors. El fet que necessitem consumir més deteriora el medi ambient. Un exemple clar el tenim en la producció de carn. Segons un informe de la FAO, que és l'Organització per a l'Alimentació i l'Agricultura de l'ONU, em recorda una cançó, FAO, 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 el 14,5% de les emissions globals de CO2 estan associades a la ramaderia. Cal reduir, per tant, el consum de carn, aquesta és la principal solució, però i si no calgués? I si poguéssim menjar carn, no tinguéssim la sensació que mengem carn, però en realitat no ho és? La tecnologia ho pot aconseguir. I a què ve tot això que estic dient, aquest rotllo que estic fotent aquí?
A què ve, a què ve?
A banda que em va molt bé per omplir, ja que sobre la imatge no tinc massa cosa a comentar, doncs perquè l'empresa israeliana Redfine Meat ha creat filets amb impressores 3D. La carn, per tant, no és carn, lògicament, sinó que és d'origen vegetal. Hi ha matèria primera que ve de la soja, dels pèsols, remolatge o de l'oli de coco, per simular, per exemple, el greix o la sang, el filet de veritat. El resultat, repugnant. Podeu veure la fotografia al país, jutgeu vosaltres mateixos, al país... He fet una barreja entre país i filet, al país. Al país, un filet acabat de fer amb una impressora 3D. No sembla un filet. Jo diria que és una barreja entre un red velvet i un d'aquells totxos de sucre tan bons.
Ai.
Tant de bo, no?
Mira que són bons, el red velvet i els totxos de sucre, però el filet aquest...
La imatge del filet aquest és escarosa.
Fa angúnia.
Sí?
Fastigosa.
Sí. Convidem a que ho veieu, no? Al país, deies.
En podríem fer una cata un dia, potser són bons.
Ah?
Però crus,
d'aquests
no,
filets.
Aquell és cru, eh?
Classe. Ah, no sé si es poden menjar crus, perquè són d'origen vegetal.
Però tu has dit que porta pèsol, no?
Matèria primera.
Matèria primera,
la Mercè. No es nota, eh?
No? Tu creus? No ho sé, eh? Això ho haurem de provar, com diu la Marta. Marta, on has anat avui? Perquè avui, nostre corresponsal especial, t'has desplaçat, atenció, on vas tan lluny? Fins a Hong Kong? Què t'ha dut fins allà, Marta? Tracten bé a la Xina, Marta Harker?
Doncs sí, em tracten molt bé, són molt bona gent. Per cert, la música que estem escoltant és la música d'embarcament de China Southern Airlines, perquè cada aerolínia... té una sintonia diferent quan hi embarques els avions, i aquesta m'ha cridat molt l'atenció perquè és molt,
no? Relaxant.
És molt
relaxant. La gent que s'atabala?
Sí.
Exacte, per la gent que li fa volar, escolta aquesta música i diu, bé, d'aquest vol a la Xina 16 hores...
Que llegeixi els senyadors, faci meditació ara, i amb aquesta música ho té
ara,
tot fet.
Ara. Doncs mira, he viatjat fins al sud-est de la Xina, la illa de Hong Kong, per parlar-vos d'uns vols molt particulars. Es tracta de jets privats per a mascotes. Com
molt
sabeu,
necessari.
La Xina és un dels països amb mesures anti-Covid més estrictes del planeta, i això fa que els que s'ho poden permetre optin per embarcar els seus animals de companyia en vols privats.
Perquè els motius per aquesta extravagant mesura que ens estàs explicant, Marta Harker, són dos, oi?
Exacte. Mira, en primer lloc, són moltes les persones que decideixen abandonar Hong Kong i tornar al seu país d'origen davant d'aquestes dures restriccions anti-Covid. L'alta demanda de vols comercials fa que les bodegues, on viatgen normalment les mascotes, de seguida s'omplin i, per tant, es quedin sense places. Els que s'ho poden permetre reserven vols privats de fins a 22.000 euros on hi vola un únic ocupant, la seva mascota.
I el seu motiu té a veure amb una qüestió purament de supervivència.
Exacte. Les demandes de vols aprovats per a mascotes també ha crescut després que el govern xinès ordenés sacrificar 2.500 petits animals després que un hàmster se'l relacionés amb la transmissió de la varietat Delta, pobret. Per evitar precisament això, el sacrifici de la seva mascota, els habitants de Hong Kong decideixen flatar els seus gossos, gats, conills i fins i tot hàmsters en vols privats, el que ha suposat un increment del 700% de la demanda de vols per a mascotes. Tot un luxe, eh? Pels que, com sempre, esclar, s'ho poden permetre.
Clar, i la imatge del dia David era entre repugnant i fastigosa, sí. Però continuem, eh? No es queda enrere el que avui és tendència a Twitter, no? I no. Que té com a protagonista Celia Villalobos.
Sí, sí, entre repugnant i fastigosa.
Per què? A veure, explica'ns això, David, ho has d'aclarir.
No, ella, eh?
Va, molt encertada.
Això ho has d'aclarir. El que he dit.
Ha tingut un ull.
Per què? Què ha passat?
L'exministra del PP, exdiputada del PP, expresidenta del Congrés de les Diputades amb el PP, exconcursant de Masterchef, també.
És veritat.
Per cert, que com era president, quan era president del Congrés, es passava l'estona jugant al Candy Crush.
Home, una gran jugadora.
Sí, gran jugadora.
És que enganxa molt, es veu, eh?
A ella també la van enganxar.
Jo també jugo al Candy Crush, però no jugo amb hores de feina. Jugo al metro. Va, molt bé. Va participar ahir...
A on?
Va participar ahir allò que en diuen programa de televisió anomenat Todo es Mentiro, Mentira... Mare de Déu, com estem avui, que dirigeix i presenta Risto Mejide. No el poseu a la carta, aquest programa, si us plau.
No el pengem.
No el pengem a la carta. Desastre. Villalobos parlava de Pablo Iglesias després que aquest lamentés que no se li permetia parlar de l'actualitat política com si ho feien, per exemple, altres ex, com per exemple Margallo, Aznar, González, Bono, o també va citar Villalobos, entre molts altres. Eh? Mm-hmm. I aleshores Celia, recordem, també exconcursant de Masterchef, li va respondre això.
Pablo, mírame de frente. Pablo. Ah, estás mucho más guapo, hijo. Estás mucho más guapo desde que estás en tu casita. Segundo, ¿y los niños? ¿Cómo están los niños, hijo?
Oh, no.
¿Están bien los niños? Oye, que si hace falta voy y te echo una mano para cuidártelo, porque tu mujer te hace muy poquito caso. Hostia, te no. quiero. Ay, Dios mío. Oye, por cierto, no, pero... los dientes te los has arreglado, ¿no? Porque estás guapísimo.
A veure, podríem comentar el nivell de masclisme del comentari.
Quin encert, amb tot.
Sí, o el de la superficialitat fent referència a l'aspecte físic d'Iglesias, deixant entendre això de les dents, que s'ha arreglat les dents, com si brotegés abans. Això, no ho dic jo, això és el que jo interpreto de les paraules de Celia Villalobos, perquè encara estem en una societat on es considera que la gent d'esquerres no té dret a gastar-se els diners, per exemple, amb unes ulleres, amb les dents, amb tallar-se el cabell, o amb unes ulleres, com el cas d'Eulàlia Reguant, que li ha salientat això perquè es va comprar unes ulleres cares, com si les ulleres fossin barates, saps? És igual. Però no és la nostra tasca valorar, prefereixo deixar-ho tot en mans del senyor Twitter. I quina millor opinió que la d'algú que la coneix força, la Celia, perquè s'hi ha vist obligat, s'ha vist obligat a compartir congrés amb ella. És Gabriel Rufián, que escriu... Es probablemente la peor persona que he conocido en 6 años en el Congreso. La peor.
Això ho ha escrit el Rufián.
Això ho ha escrit el Rufián en un tuit i, a més, diu, i aquí simplement lo demuestra penjant el vídeo. I un segon comentari que subscrip 100% és el de David Segovia, que es fixa en una altra cosa, que potser també us haurà fixat. Diu, lo peor de lo dicho por Celia Villalobos sobre Pablo Iglesias hasta usando a sus hijos en el programa de Risto Mejide, programa entre cometes, no es el hecho en sí, que també, sinó les risses de tota la mesa. Aquests comentaris i aquestes risilles que se senten dels participants. Ja. A veure, entre el filet en impressora 3D i la Celia Villalobos, ja em quedo el filet.
Tu sí, de cap.
Sí, home, anem-hi.
Cru, eh?
Després, clar, del té en càpsules i el cafè en càpsules, ara canviem radicalment, anava a dir la cançó i també doncs el tema, perquè arriba Marta Jarque, aquesta pastisseria en càpsules.
Sí, seguim una mica aquesta línia de cosetes que fan una mica d'angúnia, fastigosetes, perquè no sé si us n'adoneu, però cada vegada ens ho posen més fàcil perquè no evolucionem. Es tracta de Tigú, que és l'enèsim invent que ens acosta una mica més a l'apocalipsi. El somni de l'inventor és que hi hagi una màquina, aquest estigut, al costat de cada Nespresso, que, per cert, aquest enginy es diu Tigú, que imita fonèticament el Tigú de Tigusta.
Ah, clar.
que ja és molt enginyós. Sí. I com us podeu imaginar, el funcionament no pot ser més simple.
Il·lustra'ns, Marta.
A veure, la base d'aquests pastissos la trobareu a la zona de congelats del súper, com si fossin petits iogurts. A casa només haureu de col·locar aquesta massa en miniatura a dins d'un petit motlle metàl·lic, com feu amb les càpsules de cafè instantani, i col·locar el motlle dins d'aquesta màquina, que té més o menys la mida això, no?
Sí, que primer hem de comprar la màquina.
Exacte.
Primer una màquina que té una endollada.
Tigut.
Sí.
Com unes si càpsules.
Sí. Com
tot,
si fos una,
reciclable.
Com si fos una, exacte, com si fos una Nespresso, una màquina d'aquestes de cafè instantani.
Val, llavors, una vegada dins la màquina, quanta estona ens hem d'esperar per tenir a punt els pastissos? Tigut.
Doncs mira, la cocció dels pastissets dura entre 4 i 12 minuts i, de moment, hi ha aquests pastissets per triar. A veure amb quin us quedeu. Hi ha scones, aquests pastissets típics britànics de mantega, colant de xocolata i cheesecake. Amb quin les faria més gràcia?
L'opció red velvet, no?
Encara, aquestes en 3D, en impressió 3D. Sí,
jo és que això no ho veig. És que en 12 no. minuts faig 24 magdalenes.
De veritat és que fa
mal. 12 minuts de forn.
M'ho crec.
Són 12 minuts de forn, a 210.
Bé, és que és tot plegat un despropòsit. Com us podeu...
Però abans has de preparar la massa i tot això.
Però pim-pam-pum.
No és fàcil.
Rapidíssim.
És ràpid. Mira, com us podeu imaginar, els creadors argentins d'aquest invent asseguren que han tingut molt en compte, com apuntava també la Olga, la sostenibilitat.
Ah, sí.
Hi pot haver alguna cosa menys sostenible que pastissets individuals congelats que ens arriben des de l'altra banda del món i que es compren a les grans superfícies?
No.
En fi, Rodrigo Córdoba, fundador de la companyia argentina, assegura que Tigú és molt més que una màquina o una càpsula o una recepta. I tant, Rodrigo, la Tugu, aquesta, és un bon pongo.
I tant.
Per cert, us recomano el pastís... Aprofito aquest espai.
Ara vols fer la falqueta?
Home, sí.
A veure.
Us recomano el pastís de formatge de formatge blau de Sants Escrema. Per cert, no ens paguen, vull dir, no és un patrocinador de la casa, però de veritat que ja el vaig tastar i és una autèntica meravella. Estic segura que t'hi gustarà.
Oh!
A mi m'ha fet gràcia.
Veus?
Sí.
Sí, el David està aquí.
David està plorant de riure al terra.
Mira, sabeu què em passa? És molt natural. La pel·lícula, com es diu, Los Padres d'ella?
Sí.
El Ben Stiller, que està fins als nassos del collar. Jo no sé per què m'he posat collar a l'avui.
Ai, no t'agrada tu anar amb collar?
Sí, m'agrada, però m'agòbia. I m'atabala. Llavors, saps com hi ha un fragment a la pel·li? No sé si la teniu al cap. Que el Ben Stiller està fins als nassos del sogre, del Robert De Niro, i fa... No sap ni com...
És veritat.
Però estic una mica així.
Però a causa de la màquina aquesta de fer pastissets? No se t'ha... A causa de la notícia dels pastissets?
No, és el coll,
En general.
Freqüència madurada, Marta Jarque, Misteri Sonor Diari, volem saber.
Va, doncs mira, avui és el dia de la República de l'Índia, el segon país més poblat del món, només per darrere de la Xina, amb 1.200 milions d'habitants. Bressol del ioga i el curri. A la Índia també s'hi va practicar per primera vegada un joc molt popular. I la pregunta del Freqüència d'avui és de quin joc es tracta? Aquesta era la primera pista.
No pot ser ping-pong perquè van molt lents.
Molt lent.
Jo ho he pensat, de fet, aquesta evolució no és ping-pong.
No ho és.
Descartat.
Descartat. No, si he pensat ping-pong, dic no, va massa lent.
Pel soroll.
Aneu bastant desencaminats, a més.
Sí?
Sí, avui no...
Però no cal una superfície? Sí, una superfície sempre, clar, però...
Superfície i espai sí que cal. No és un joc virtual.
Es pot jugar al metavers?
Segurament sí, perquè avui en dia al metavers hi poden fer més coses que al món real.
És un joc molt popular a la Xina.
Bé, més que molt popular.
A la Xina, perdó, a la Índia.
Trobo que sí que m'escolta.
Podria ser ping-pong si fos a la Xina.
A la Índia. No, està pensant en la Xina, amb el ping-pong.
Hi ha pilotes.
On es va jugar per primera vegada, no?
Exacte.
Hi ha pilotes?
És que no em provoqueu, perquè és que no penso donar més pistes.
Ja, és que estem aquí estirant el fil, a veure si en cau alguna.
El primer lloc on es va jugar aquest esport...
Jo crec que ja el sé.
És a l'Índia, no?
Crec que ja el sé. És un joc lent.
Sí.
Hi ha gespa.
No, és que no us penso donar més pistes. Escolteu la segona...
El José la sap,
doncs tampoc
la
és el cricket.
Jo sí, jo la sé.
La gràcia d'aquest joc, que es diu Freqüència Madurada, és que les pistes van madurant, esclar, per recollir el fruit, que aquest fruit ja ho sabeu que és aquesta fantàstica cistella que
prou
que
sortegem
cada divendres. Va, que si des de casa ja sabeu de quin joc es tracta, ens podeu escriure la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu al matí@radioestel.cat.
És veritat que el dia sona molt a Jarque, David Serra, això ho hem de...
No, ho has dit tu, no ho he dit.
Mira,
jo.
Mira, continuem en la dècada dels 90, ja sabeu que avui portem el programa 92.
És que és
92.
Un tros de cançó.
Sí.
I la veritat és que podríem posar el mític Barcelona, no? Fent referència al programa 92, no? Olimpiada, ha estat Freddie Mercury, Montserrat Caballé, que ens encanta aquesta cançó, eh? Però hem declinat la idea, perquè avui ens hem aixecat amb ganes de pujar-li al Fader, bé, la Marta, concretament, aquest grup. Són els Shivery, que sonava molt als 90. Us en recordeu, aquesta cançó? Sí. No? És Good Night Moon, que va formar, per cert, la banda sonora de pel·lícules com Kill Bill, o també un anunci, no?, que deien, però quin anunci sortia aquesta pel·lícula? Us ho dic, d'una casa de rellotges. Doncs us sembla si li pugem al Fader,
sí, no,
i arribem al punt de les 11 amb aquest tros de cançó, Good Night Moon. Nosaltres et donem bon dia, però dale, José, dale. Just us, the moon outside and dark, and follow me home now, good night. Ooh, now walk the circle, if it's not here soon, I might be doing, going through it too soon, till I say good night, moon. There's a shark in the pool and a witch in the tree.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.